Bon dia, comencem setmana amb tots vosaltres. Al Penedès en xarxa engeguem aquesta setmana, la primera plena del mes de febrer i aquest dilluns costerut de 5 de febrer. Deia costerut perquè els dilluns són costeruts de mena i costa una mica arrencar, sobretot per aquells que fem festa al cap de setmana, no tant per aquells que heu treballat i potser avui teniu festa. Sigui com sigui, fa un dia bonic, brilla el sol i tenim una bona previsió meteorològica que diu que a final de setmana igual arriba pluja. Tant de bo. En nom de tot l'equip del Penedès en xarxa, des de Ràdio Vilafranca us saludem Marc Pujol i Àlex Santamaria, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Aquest matí de dilluns començarà amb la roda d'actualitat, on emissora a emissora us anirem explicant com serà aquesta setmana. Una setmana en la qual comença el carnaval, aquest dijous gras, dijous llarder, tot i que aquest cap de setmana ja hem tingut algunes rues, les més primerenques, així que el carnaval segur que plana en aquesta roda d'actualitat, però a partir d'avui i fins diumenge passaran moltes més coses que recollirem tot seguit. Acabarem la roda a 9:15 perquè tenim la primera de les tres cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès al flash informatiu. I és dilluns i a 9:45 arrenquen els esports amb el recull als marcadors del cap de setmana, l'anàlisi i la veu dels protagonistes. A les 10:06, una gran dosi de cultura perquè us presentem el Temporada del Vendrell, tots els concerts i les obres teatrals que tindran lloc durant aquest primer semestre a la capital del Baix Penedès. A 10:45, de nou flash informatiu, aquests 5 minuts per actualitzar-nos i seguim. I com seguirem, com entomarem aquesta segona part del Penedès en xarxa d'avui dilluns? Doncs tot saludant la Neus Bertran, educadora canina d'Intercanis, que avui ens parlarà de la comunicació canina, com es comuniquen els nostres peluts, tant entre ells com amb nosaltres, i descobrireu que els entenem fatal. A les 11:06, després del butlletí de notícies, seguim i el protagonisme serà per les col·lectivitats agrícoles que hi havia al Penedès entre l'any 36 i 39, perquè a Vilafranca tenim exposició que s'inaugurava divendres passat i aquest dijous es presenta el llibre de Ramon Arnabat i Guillem Puig. A tots dos els tindrem avui a la secció de l'IEP. A 11:45, 5 minuts pel darrer flash informatiu, aquesta última oportunitat per escoltar què passa als nostres municipis aquest matí de dilluns. I per acabar, entre 11:45 i les 12, dedicarem uns minuts a cuidar-nos, a la nostra salut, amb el fisioterapeuta del programa, el vilafranquí Adrià Solís, de Fisiocorp Group, que ens porta Riquesa és Salut. I avui parlarem d'un clàssic, esquins de turmell. Aquests són els continguts d'aquest dilluns 5 de febrer al Penedès en xarxa. Comencem.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Com serà aquesta setmana, la primera plena del mes de febrer, i comencem aquesta roda d'actualitat a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com bé dius, arrenquem aquesta roda d'actualitat en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. I ja ho deies, primera setmana completa d'aquest mes de febrer, que comencem en aquesta vessant demà a Sant Sadurní amb una nova sessió de l'Aula de Salut. Recordem que és aquest espai per a cuidadors de persones dependents i que tracta diferents temes. Demà, a 11:15 del matí, al CAP de Sant Sadurní, hi haurà jornada sobre fisioterapeuta. I a la tarda, a Guardiola de Font-rubí, el govern es reunirà amb els veïns dels barris de Santa Maria i Cal Cintet per conèixer de més a prop les necessitats i potencialitats del barri. Es tracta d'aquestes trobades que el govern du a terme amb els diferents barris i que demà serà a les 8 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament de Font-rubí. Dimecres, a Sant Pere de Riudebitlles, organitzant a 16:45 de la tarda un taller que du per nom Parlar amb els infants de sexualitat no és tan difícil com sembla. Està dirigit a pares i mares amb fills entre 3 i 12 anys i es durà a terme a la biblioteca de l'Escola Sant Jeroni de Sant Pere. A Avinyonet del Penedès, a 11:15 del matí, hi haurà parada del bibliobús Montau al costat de l'escola, al passeig de la Grava sense número d'Avinyó Nou, amb parades, en aquest cas, quinzenals, i en acabar, aquest bibliobús es traslladarà a la plaça de l'Ajuntament de Guardiola de Font-rubí. Mentre que a Sant Llorenç d'Hortons, de 11:15 del matí a la 1 del migdia, s'instal·larà la unitat mòbil d'informació al consumidor davant del Centre Cultural Joana Raspall. Anem ja a dijous, perquè a Sant Llorenç d'Hortons hi ha campanya de donació de sang de 5 de la tarda a 9 del vespre al Centre Cultural Joana Raspall. I alguns casals municipals del territori organitzen el dijous gras amb un berenar. És el cas, per exemple, de Mediona, al Pla del Penedès, i Sant Pere de Riudebitlles. A Mediona el celebren a les 6 de la tarda, al Pla del Penedès a les 7 i a Sant Pere a les 5 de la tarda. Si voleu més informació, només us heu de posar en contacte amb els diferents casals municipals de la gent gran del vostre municipi. Divendres a les 9 del matí, Impulsem el Penedès ha convocat una roda de premsa a l'Ajuntament de Santa Fe, en què es presentaran els diversos projectes d'urbanització, de serveis bàsics i per a la millora de l'eficiència energètica que es duran a terme en els propers mesos al municipi i que comptaran amb una important dotació econòmica per part de la Diputació de Barcelona. Una roda de premsa que comptarà amb la presència de l'alcalde de Santa Fe, Jordi Bosch, i també del president delegat de l'àrea d'infraestructures i territori de la Diputació de Barcelona, el penedesenc i alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès. Mentre que divendres a Sant Pere de Riudebitlles organitzen la Rua de Carnestoltes des de 9:15 del vespre i sortint de la plaça de la Llibertat per arribar a la plaça de les Eres. Saltem a dissabte, però no ens movem de Sant Pere, on a les 6 de la tarda continua el carnaval i és que hi haurà animació infantil al Centre Cultural i Recreatiu, a més, amb berenar. A Sant Sadurní, més carnaval, i és que se celebra a partir de 6:15 de la tarda a l'Era d'en Guineu, amb un espectacle infantil. Seguidament hi haurà els Cebres Brass Band Ski Ska en Rigui, amb un passacarrers que començarà i acabarà a l'Era d'en Guineu. I a més, de 11:45 de la nit a 4 de la matinada, hi haurà festa de carnaval a la carpa de l'Era d'en Guineu. Si no us agrada el carnaval, a Sant Llorenç d'Hortons organitzen cinema al casal d'avis amb la pel·lícula Avatar 2 a partir de les 5 de la tarda. I tancarem setmana diumenge amb diferents propostes. A Sant Sadurní tindrem la 26a calçotada popular al Col·legi Sant Josep, una proposta del Foment Sardanista de Sant Sadurní que començarà a les 12 del migdia i que comptarà amb la participació de la cobla Marinada i Música en Viu amb Jaume Júnior. Les inscripcions les podeu fer ja trucant al telèfon 93 891 23 38. A Sant Llorenç d'Hortons, a les 11 del matí, arrenca la Rua de Carnaval a la plaça del referèndum de l'1 d'octubre, una rua embatucada pels carrers de la vila i que finalitzarà a la sala. Música, festa i els lliuraments de premis a les millors disfresses. I acabarem, ara ja sí, diumenge a Sant Pere de Riudebitlles a les 7 de la tarda amb ball amb el grup Acordis a la sala del Centre Cultural i Recreatiu.
La segona parada d'aquesta roda d'actualitat la farem a l'Èrdola, Canal 20, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana, una setmana que estarà marcada doncs, per aquestes celebracions de Carnaval. Per exemple, aquest mateix dimarts, a les 5 de la tarda, a la Biblioteca Neus Català de Sant Martí Sarroca hi haurà un taller de barrets de carnestoltes recomanat a partir dels 6 anys. Dimarts, a PACS, serà possible renovar el DNI a les dependències de l'Ajuntament. També dimarts hi ha ple a l'Ajuntament d'Olèrdola a 8:15 del vespre. L'ordre del dia s'inclou un acord amb l'Ajuntament de Subirats per compartir dinamització d'activitats per gent gran. També es preveu aprovar una delimitació de mesures de prevenció contra incendis i dues mocions, una dedicada a l'energia i l'altra sobre el finançament dels ajuntaments. El primer dimecres hàbil de cada mes, i toca aquesta setmana, a partir de les 7 de la tarda, hi ha a la Biblioteca de Sant Martí el debat del grup Àgora, obert a tothom. El debat d'aquest febrer està dedicat a l'existència de Déu, condueix aquesta sessió Xavier Ávila. I als monjos, moltes propostes de carnaval. El dimecres, a partir de 4:45 de la tarda, a la Casa dels Passos Petits, hi ha la festa de carnaval per infants dels 0 als 3 anys. Dijous, xocolatada solidària, a 4:45 de la tarda, a l'Escola Doctor Samaranc, a benefici de la investigació del càncer infantil. I arribada al Rei Carnestoltes dijous i gran confetinada a partir de 5:45 de la tarda davant de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Es convida a tothom a assistir-hi amb disfressa. Per divendres, la Tangram Fest Carnaval a 4:45 de la tarda. El Tangram és una proposta gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. I la festa de Carnaval el divendres a partir de 3:00 al pati de l'Escola Doctor Samaranc. També hi haurà l'actuació del grup Pinxo i Punxa i la Rua de Carnaval, amb també la participació amb Rua de l'Escola Rels. I dissabte hi ha el Ball de Carnaval a 11:15, a la Societat La Margaridolla, a càrrec del duet Monestar. Per diumenge, visita guiada al Castell de Penyafort a partir de 11:15 i també a 12:00. I una activitat programada per aquest diumenge al matí serà a 11:15 la visita combinada amb el Siarga i les Caves Nadal de Torrelavit, les Petjades del Vesper. Visita familiar i taller de mosaics a 11:00 al Castell de Penyafort i la gran rua de comparses i carrosses de carnaval dels monjos amb sortida a 12:00 del migdia. Espectacle per la tarda infantil de carnaval amb xocolatada a 6:00 a la Societat La Margaridolla a càrrec de Jaume Ibars. I saltem de Santa Margarida i els monjos a Olèrdola perquè un equip del Banc de Sang i Teixits es desplaça a Olèrdola per recollir donacions de sang. Serà aquest divendres a partir de 5:00 i fins a 8:00 al local 9 de Moja. Per fer la donació cal la inscripció prèvia a donarsang.gencat.cat. I el Servei Jove d'Olèrdola organitza un taller gratuït de còctel sense alcohol. S'ha programat aquest divendres a partir de 5:00 i fins a 7:00 al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta. Cal inscripció prèvia fins aquest dimarts. I a Sant Cugat Sesgarrigues, dissabte, activitats de carnaval a 5:00 amb el concurs de disfresses familiar a la Sala del Cafè, amb el grup d'animació Set de So, i a 9:00 al sopar. I per acabar la nit, música amb el DJ Matgo. I a més, també hi haurà a l'Espai Jove un taller de còctel sense alcohol a 5:00 i fins a 7:00 a la Sala del Cafè. I acabem ballant al Centre de Sant Martí a 7:00 amb el Ball de Saló, que conduirà Alma Duet. Hi haurà degustació i sorteig.
I la setmana al Baix Penedès anirà així, ens ho explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que demà, al Centre Cívic, hi haurà assessoraments acadèmics 2024 a Sant Jaume dels Domenys. Continuem amb més cosetes. El dissabte a 8:00 de la tarda, a la sala polivalent del Papagallo Bar Grill, es farà un bingo solidari de carnaval. I el Papagallo Bar Grill també aquest dissabte a partir de 9:00 de la nit us conviden a celebrar els carnavals. Festa, sopar, premi al disfraç més creatiu, ball i diversió. I és que el dissabte, dia 10, hi haurà la festa de carnaval de disfresses amb l'animador Jaume Barri. I pel que fa a diumenge, espectacle poètico-musical, la Rosa els Llavis amb un homenatge a Joan Salvat Papaseit, a càrrec de Tomàs de los Santos i Elsa Troncho. Continuem a Banyeres del Penedès, on aquest dijous també hi haurà assessoraments acadèmics al Centre Cívic Ernest Lluch. Aquest cap de setmana celebren la Festa Major d'hivern, la de Santa Eulàlia. Per això, el dissabte, al Museu Josep Canyes, a 1:00, hi haurà la inauguració de l'exposició El viatge a Mèxic, tercera part, amb una mostra de dibuixos i escultures de l'etapa mexicana que habitualment no es troben en exhibició al museu. I aquest diumenge, dia 11 de febrer, es farà la tercera hivernal de resistència BTT que fa el Club Esportiu Banyeres. Continuem a l'Arbós, i és que demà hi haurà assessoraments acadèmics a la Casa de Cultura Can Rossell. I com és habitual, Carnaval de l'Arbós, diumenge 11 de febrer, a partir de les 12, amb inici de la Rua de Carnaval pels carrers de la vila amb l'acompanyament del rei Carnestoltes. A la Bisbal també celebren el Carnaval. El seran el dissabte i el diumenge a la Societat. Pel que fa a dissabte, hi haurà sopar de Carnaval, acompanyats amb ball i música en directe amb el grup Versió Original. I pel que fa a diumenge, a 2:15 del matí, campionat d'escacs, a les 12 i a les 12, Rua de Carnaval pels carrers del poble, sortida davant de la Societat. A les 6 de la tarda, Cineixic, amb la pel·lícula infantil L'univers en miniatura de Nono. A Santa Oliva també estan en plens actes de Carnaval. I és que fins al dia 13 de febrer, de 6:15 a 7 de la tarda, al Centre Cívic Sant Jordi, hi haurà tallers amb temàtica de Carnaval. En local cultural, aquest dissabte hi haurà festa, concurs de disfresses amb disco mòbil i espectacle infantil. Ara és el torn d'anar cap al Vendrell. Us diem primer els actes normals i després els de Carnaval. Fins al 7 d'abril es pot visitar al Museu Apel·les Espanosa l'exposició de la dramatúrgia dels subjectes. Divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell a la Rambla. I dissabte, Mercat Setmanal a Coma-ruga. Pel que fa als actes de Carnaval, tret de sortida dijous a la plaça Vella, Carnaval Infantil, a partir de 6:15 de la tarda, Xocolatada. A les 6, concert amb el grup Els Atrapa Somnis, amb l'espectacle Atrapa la Festa. I en acabar, discurs del rei Carnestoltes a càrrec de GTIB. Pel que fa a divendres, a 6:15 de la tarda, pels carrers de la vila, Rua de Carnaval, i a la carretera de Sant Vicenç, presentació dels participants. Anem a Calafell, on també celebren aquest cap de setmana el Carnaval. Dijous, a la plaça Catalunya de Calafell, tindran lloc els següents actes d'inici del tret de sortida del Carnaval Xuriguer. A les 6 de la tarda, Xocolatada Infantil, seguit d'espectacle infantil, i a les 7, Paragó, a càrrec de Sa Majestat, el rei Carnestoltes. Pel que fa a divendres, a les 21:50, inici de la Rua de Carnaval de Calafell Poble. Pel que fa a dissabte, a les 12, inici de la Rua de Carnaval de Segur de Calafell. A les 17:50, Carnaval Infantil al pavelló Jaume Vilamajor de Segur de Calafell. I a les 10 de la nit, inici de la Rua de Carnaval de la platja de Calafell. Pel que fa a diumenge, a les 12, Carnaval Infantil al pavelló Joan Ortoy de Calafell. I a les 17:50, inici de la Rua de Carnaval de la platja de Calafell. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que també cap de setmana ple d'actes de Carnaval. Divendres, a 10:45 de la nit, batalla de Còrios, al pavelló municipal Els Joncs, i després, festa amb DJs. Pel que fa a dissabte, a partir de les 11 del matí, exposició de carrosses. A les 6, Rua de Carnaval pels carrers del municipi. I a 10:15 de la nit, al pavelló municipal Els Joncs, festa de Carnaval amb DJs. Finalitzarà tot això el dilluns, dia 12 de febrer, amb festa infantil a les 5 de la tarda al pavelló municipal Els Joncs, amb confeti i animació. I el dimecres, 14 de febrer, amb la Rua d'Enterrament a les 5 de la tarda als carrers de la població, amb batucada i, en acabar, sardinada popular a la plaça de la Vila.
I aquesta roda de presentació de la setmana acabarà a Ràdio Vilafranca amb Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem una setmana que ve marcada pels actes de Carnaval, però això serà a partir del dijous gras, evidentment. I abans hi ha doncs un seguit de coses que us volíem comentar. Entre altres, des d'un punt de vista solidari a nivell social, recordar que avui hi ha donació de sang. És el primer dilluns de mes, hi ha donació de sang a Vilafranca del Penedès, com cada primer dilluns de mes. És el local de Cal Figuerot, el local dels castellers de Vilafranca, i es pot donar sang, però també avui hi ha la possibilitat de donar plasma, que és un altre d'aquests productes que fem els humans i que no es pot fabricar i, per tant, que és necessària la donació per tenir cura de les persones. Avui aquesta donació de sang a Can Figuerot es fa des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i també de 5 de la tarda a les 9 del vespre. A banda, però, també hem de comentar-vos que avui ens han citat els mitjans de comunicació d'aquí una estona, a les 12 del migdia, concretament a la seu de l'Institut d'Estudis Penedesencs de Vilafranca, per presentar una proposta nova. Serà una primera convocatòria d'uns premis que anomenen Premis Institut d'Estudis Penedesencs de Treballs de Recerca de Batxillerat i que s'adreça doncs, a tots els estudiants de batxillerat de les comarques de la Vegueria del Penedès a través d'aquesta proposta que ens explicarà en més detall avui l'Institut d'Estudis Penedesencs. I encara avui també, aquesta tarda, a Vilafranca, a l'Escorxador en concret, l'Associació de Pares i Mares de l'Escola Baltàlies organitza un acte d'informació adreçat a tota la ciutadania, però en especial a les famílies i que tenen fills en l'àmbit escolar, per parlar de la Comissió Inclusió, per donar detalls de com funciona la seva Comissió Inclusió. És una escola que ja fa uns anys que treballa en aquest aspecte i per donar detalls i, per tant, poder permetre també la creació de comissions de les mateixes característiques a altres centres escolars de Vilafranca o del Penedès. Serà una reunió que es fa a les 7 d'aquesta tarda a l'Escorxador de Vilafranca i estan convidades les associacions de famílies per explicar què és una comissió d'inclusió i empoderar més famílies perquè creïn també aquestes comissions en els seus centres educatius. Passem ja a demà dimarts a 9:45 del matí al Vinceum de Vilafranca. Hi haurà la presentació de la memòria anual 2023 de la delegació de govern al Penedès. El delegat del govern de la Vegueria Penedès, David Alquézar, presentarà la memòria anual que recull les actuacions més destacades que la Generalitat ha dut a terme al llarg d'aquest any passat al conjunt de la Vegueria, el Baix Penedès, el Garraf i l'Alt Penedès, o també les comarques de l'Anoia que formen part d'aquesta Vegueria. Se'n donarà detalls, doncs, demà a partir de 9:45 del matí al Vinceum de Vilafranca. I també aquesta setmana es presentarà una nova entitat, una nova associació que també dins de l'àmbit escolar vol lluitar contra el bullying. En concret, es fa un acte de presentació aquí a Vilafranca, serà el dimecres a 6:45 de la tarda a l'Escorxador, on es farà aquesta presentació de l'associació Som Perú, que és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu lluitar contra el bullying en nens i nenes en edat escolar, donant suport i treballant amb les famílies i l'entorn dels joves que pateixen assetjament dins i fora de l'escola a les nostres comarques de l'Alt i del Baix Penedès. Serà concretament, com dèiem, aquest proper dimecres a 6:45 de la tarda, que hi haurà aquesta activitat adreçada doncs, també al món escolar i a les seves famílies. I com us comentàvem, setmana de carnaval a tot arreu i també a Vilafranca del Penedès. Un carnaval que a Vilafranca començarà el dijous gras des de la plaça de la Verema a les 7 de la tarda amb l'arribada del rei Carnestoltes. L'arribada del rei Carnestoltes, que des d'aquesta plaça de la Verema farà un recorregut pels carrers del centre fins a arribar a la plaça de la Vila i pujar dalt del balcó de l'Ajuntament per declarar doncs, el regnat del rei Carnestoltes d'aquest any a Vilafranca del Penedès. El mateix dijous, també el dia 8, a Cal Bolet, a partir de 10:45 de la nit, hi haurà una activitat ja prou coneguda a Vilafranca per Carnaval, com és el Curnaval, aquest concurs de curtmetratges doncs, destinats a les festes del Carnaval a Vilafranca del Penedès, un Curnaval que té lloc doncs, al Teatre Cal Bolet, com en els darrers anys, aquí a Vilafranca. Fem una aturada pel Carnaval per parlar també de més activitat cultural, perquè s'inaugurarà divendres una exposició de l'artista Vives Fierro al Fòrum Verge Balaguer a les 7 de la tarda, i després vindrà doncs, també més activitat carnavalera, especialment dedicada al públic infantil al cap de setmana a Vilafranca, amb el Carnaval Infantil, que té lloc a partir de les 5 de la tarda a la plaça de la Vila el dissabte.
Gràcies, Josep Maria. Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Cunit farà un conveni amb Calafell perquè la sorra que es dragui del port de Segur es pugui portar als trams de la platja de Cunit, que estan més afectats per l'erosió. L'Ajuntament de Cunit ha alertat de nou de la necessitat que es refacin i es reforcin els espigons que hi ha al seu litoral per evitar les entrades d'aigua del mar. Segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, Dolors Carreras, els espigons s'han anat deteriorant amb els constants temporals dels últims anys i ja no fan la seva funció de contenir l'aigua. Això provoca que en diferents punts l'aigua de mar entri sovint cap al passeig marítim. Amb motiu del projecte per desmantellar el port de la tèrmica de Cubelles, els diferents ajuntaments afectats van fer diverses peticions a Endesa i al Ministeri. Cunit veu bé l'opció anunciada per Endesa de demolir parcialment la dàrsena del port, però afegeix que caldria reforçar els seus espigons. Per ara, però, no hi ha resposta a les demandes i el fet que els municipis afectats no tinguin una postura comuna complica més la situació. Cunit farà un conveni amb Calafell, tal com també han fet Calafell i el Vendrell, perquè la sorra que es dragui del port de Segur es pugui portar als trams de la platja de Cunit que estan més afectats per l'erosió. El trasllat es faria amb camions i amb màquines, segons ha concretat l'alcaldessa. Llum verda a la passera de vianants sobre l'AP7 a Santa Margarida i els Monjos. El Ministeri de Transports ha aprovat definitivament el projecte de traçat per la construcció d'una passera per a vianants sobre l'AP7 amb un pressupost aproximat de 868.000 euros. El projecte ha estat llargament reivindicat per l'Ajuntament per tal de millorar i fer més segura la connectivitat a peu entre els nuclis dels Monjos i Cal Rubió. La passera es farà prefabricada perquè és més econòmica mica i fàcil de muntar i s'ha projectat pel costat de Tarragona del pas superior de l'autopista, ja que les voreres són més amples i disposen d'enllumenat en tota la longitud. A més, en previsió de la creació del quart carril de l'autopista, el projecte contempla l'adequació constructiva amb un pilar a la mitjana i no als laterals. El complex aquàtic de Vilafranca aplicarà restriccions a les dutxes als seus usuaris, sobretot a la zona de piscines. L'entrada en vigor de l'estat d'emergència per sequera comporta l'aplicació de restriccions en l'ús que des d'ara afecten les instal·lacions del complex aquàtic de Vilafranca. El seu gerent, Joan Diego Romero, explica que ja fa temps que estan aplicant mesures per la reducció del consum d'aigua, com per exemple en les tasques de manteniment higiènic-sanitari de les piscines. Romero apunta que ara han d'aplicar un esforç més com a instal·lació esportiva que té vasos d'aigua i que afecta directament els usuaris. Els abonats es poden dutxar, però en el cas dels usuaris de la piscina no és així. En aquests moments, setmanalment passen pel complex aquàtic 800 cursatistes, uns 1.000 alumnes de les escoles i uns 600 usuaris individuals de la piscina. I l'eurodiputada Dolors Montserrat dona suport a que Sant Sadurní pugui acollir campionats internacionals d'hoquei patins. La vicepresidenta del Partit Popular al Parlament Europeu, la sadurninenca Dolors Montserrat, ha recolzat a la Real Federació Espanyola de Patinatge perquè Sant Sadurní pugui acollir campionats internacionals d'hoquei patins i també ha donat el seu suport a que Badalona acollir campionats de skateboarding. Ho ha manifestat així la eurodiputada en una reunió juntament amb el president de la Federació, Carmelo Paniagua, amb la comissària d'Educació i Joventut, encarregada de les polítiques esportives, Iliana Ivanova, i per buscar fons europeus per celebrar aquestes competicions amb la finalitat de convertir la província de Barcelona en la capital d'aquestes dues modalitats. L'exministre de Sanitat ha subratllat la importància de fomentar esports com aquests, que a més de ser un motor econòmic i social de les regions europees, són una manera de fomentar un estil de vida sa, sobretot entre els més joves.
Penedès en xarxa.
Són 9:45 i gairebé 6 minuts.
Els esports.
Cita imperdible la de cada dilluns amb el repàs al cap de setmana esportiu. Això vol dir marcadors, cròniques, propers partits i les declaracions la veu dels protagonistes. Des d'ara i fins que faltin un parell de minuts per les 10 del matí, repassem com els ha anat la jornada als equips del Penedès. I arrenquem secció tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem ja aquest repàs esportiu i ho fem amb la 17a jornada de la Parlem Hockey Lliga, que tanca, de fet, avui el Noia a 8:45 del vespre visitant la pista del líder, el Palau Blaugrana, la pista del Barça. Això serà, com dèiem, aquest vespre, però el Calafell es va imposar ahir al Lleida i manté la tercera posició de la taula en una setmana on, recordem, s'enfrontarà el Reus en competició europea. Anem, doncs, amb aquesta crònica de la victòria per 3-4 a Lleida, que ens apropa la Lourdes Meronyó des de Domenys Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, el Calafell continua guanyant en aquesta ocasió per 3-4 a la pista del Lleida i continuarà una setmana més a la tercera plaça de la Lliga. Els verds es van imposar amb relativa comoditat després d'avançar-se en el marcador a la primera part amb un gol d'Arnau Xaus i el 0-2 de Carles Domènech. El Lleida no es va rendir i va aconseguir empatar just abans del descans gràcies a Ojeda i Suárez. S'ha hagut d'esperar el segon temps per definir l'encontre a favor del Calafell. Arnau Xaus veia novament porteria per fer el tercer en el minut 31 i ell mateix aprofitava una falta directa per blava a Xavi Aragonès per anotar un 2-4 que donava certa tranquil·litat. Una calma que ha desaparegut en el minut 46 quan Ojeda feia el definitiu 3-4 que obligaria el Calafell a suar en els darrers instants per conservar els 3 punts. Aquesta victòria deixa el Calafell a la tercera posició amb 28 punts. La pròxima cita serà la Champions League i amb un derbi entre el Reus i el Calafell el dijous a les 9 de la nit al Palau d'Esports amb un Calafell que es juga a la supervivència i un Reus que ja està eliminat. Pel que fa a l'Hockey Lliga, el pròxim partit serà diumenge vinent a les 6 de la tarda, quan el Parlem Calafell rebrà a casa al Garatge Plana Girona. El Ferran López ens feia aquestes declaracions, valorant el partit.
Contents per la victòria, segurament és el millor d'avui això, perquè no hem estat còmodes en cap moment, ens ha costat molt portar el partit allà on volíem, crec que el partit ha estat més en el joc que volia el Lleida que en el que volíem nosaltres, però al final ens anem amb 3 punts que evidentment ens fan molt feliços i ens mantenen tercers a la classificació i fan doncs que l'equip pugui anar creixent poquet a poquet, no? Penso que ha sigut un partit d'alternatives i on teníem molt clar que del que es tracta és de competir. Hem competit molt bé, penso que amb ofici, sabent patir quan tocava patir. No hem contrarrestat el joc del Lleida al 100% com volíem, però sí que en determinats tempos del partit ho hem fet molt bé i penso que això ha condicionat. I avui, a diferència d'altres dies, també penso que hem sigut molt efectius de cara a porteria, que també és una cosa doncs, que no només, també demanem a l'equip, no? Demanem que hi hagi solidesa defensiva i més efectivitat a nivell d'atac. I penso que això avui ho hem fet. Més l'ofici que hem tingut competint fa que ens enduem 3 punts d'una pista difícil on juga un rival que és molt complicat de batre.
Paraules de Ferran López, el tècnic del Calafell, un Calafell que, com dèiem, aquest dijous a les 9 del vespre es veurà les cares amb el Reus en la 5a jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, en un grup B on el Calafell encara té marge de classificació, el que no ho té ja, però és el Reus. Victòria, doncs, del Calafell en la Parlem Hockey Lliga i, com dèiem, el Noia, que es prepara a consciència per visitar aquest vespre el Barça, un Barça que en el acabar de curs, de fet, només ha cedit 2 punts, que és l'empat que justament va fer a l'Olímpic de l'Ateneu de Sant Sadurní. Veurem avui si els homes de Pere Bàries poden lluitar en una pista molt complicada i que, a més, significarà pel Noia l'inici d'un febrer molt exigent, on visitarà també les pistes de Voltregà i Reus, a més de rebre l'Alcoi a casa. Així les coses, avui a 8:45 del vespre, Barça-Noia, el partit més interessant de la jornada que mesurarà les forces dels dos millors equips del que va de curs en la Lliga Domèstica. Dit això, anem ja amb l'Hockey Lliga Plata per apropar-vos als resultats de Vendrell i Vilafranca en el grup nord. Comencem amb el Vendrell, que dissabte perdia per 3-1 a Sant Cugat, oi, Lourdes?
Doncs digue-li un altre cop que el Vendrell no pot superar en aquesta ocasió el Solideo Sant Cugat. Va perdre 3-1. La setmana vinent faran un descans i el pròxim partit serà el dissabte 17 a les 7 de la tarda quan el Vendrell rebrà a casa el Tordera. Amb aquest resultat, el Vendrell queda cinquè amb 22 punts. Ens explica el Jordi Esteve com ha vist ell el partit.
Bueno, doncs del partit de dissabte sortim una mica decepcionats. Decepcionats perquè crec que sí que és veritat que potser ens va costar una miqueta a l'inici, a més comptant que aquella pista de Sant Cugat és una pista que és difícil, la pista parquet, molt, molt pesada, que gran, més gran del de les comuns, de les mides comuns, i bueno, no estem acostumats, no? Però bueno, anàvem conscienciats d'això, eh? Vull dir, al final, tota la setmana ho hem estat parlant, que seria molt difícil, ells estan en una dinàmica molt bona, fa molts partits que no perden, i estan en una dinàmica ascendent molt, molt bona. I, bueno, com et deia, tot i no fer un molt bon inici, crec que a poc ens hem anat trobant millor pista, vam anar tenint el ritme que ens interessava a nosaltres de joc, però sí que és veritat que la primera part potser va faltar una miqueta d'intensitat, va faltar una miqueta de ritme de bola, no ens acabem de sentir massa còmodes, però bueno, tampoc patíem en excés a nivell defensiu. Llavors, bueno, amb una jugada aïllada, considero un xut de lluny, ens desvien la bola i ens fan gol. Després, al cap de 2 minuts, una blava, bueno, de mala sort al final, perquè xoquen dos jugadors i bueno, ens quedem amb un jugador menys i no és una falta directa que ens fan el 2-0. I allà ens, era faltar poc per acabar la primera part, però allà comencen a sortir els dubtes. Llavors, a la mitja part ho parlem, crec que vam sortir convençuts de que havíem fer una millor segona part, que podíem remuntar el resultat perquè no estàvem malament. I crec que la segona part vam començar molt millor. De fet, la segona part considero que va ser molt, molt nostra. Vam tenir molt més ritme, ens vam creure que podíem remuntar, vam marcar el 2-1, això ens va ajudar, clarament. Vam tenir un parell de pals, vam tenir més ocasions, i crec que vam fer el que tocava la segona part. Però sí que és veritat que amb una altra jugada aïllada, un rebot, bueno, normal, al final tu vas molt a l'ofensiva a mirar d'empatar el partit, i al final hi ha alguna jugada de contraatac, alguna jugada aïllada que ells et creen perill. Però no crec que vam estar molt ben defensa, també. Sense deixar que el Sant Cugat ens arribés còmode a la porteria, i nosaltres ens estàvem bolcats a l'atac. I amb una jugada d'aquestes, doncs, bueno, com et deia, un rebot i una bola que queda morta dins l'àrea, ens fan el tercer gol, i llavors aquí ja sí que hi quedava molt poc temps, i aquí ja sí que s'acaba una mica, no? Acaben 4 minutets. Bueno, vam intentar-ho de totes, vam encara ser més incisius, xutant més, el seu porter també va estar encertat. Bueno, al final no podem dir res més, perquè ho vam intentar. Bueno, passa que ens queda aquest regust de que fa 3 jornades que no guanyem. I bueno, ja vam parlar al final del partit que això no ens ha de perjudicar i hem d'estar, bueno, més positius que mai. I ara ens queda una setmana que no juguem per descans, bueno, doncs he de descansar. I a la pròxima jornada amb el Tordera de casa, doncs venir conscienciats de que sí que hem de fer un partit molt serio i tornar a agafar la dinàmica positiva, que al final tot això són dinàmiques.
Jordi Esteve, tècnic del Vendrell. Moltíssimes gràcies, Lourdes, per apropar-nos aquesta crònica. I tancarem el bloc d'hoquei patins amb una nova victòria del Vilafranca, un Vilafranca que no falla, que continua intractable i que dissabte es desfeia del Lubians per 5-1. Eric Guijarro, Ràdio Vilafranca, molt bon dia i explica'ns més d'aquest partit, aquest Vilafranca, que, com dèiem, està intractable.
Doncs així és, un Patí Vilafranca que segueix intractable en aquesta Hockey Lliga Plata Nord. Nova victòria dels vilafranquins. En aquest cas no va haver massa problema per superar el Lubians per 5-1, un equip que és el penúltim classificat de la Lliga i que no va presentar masses problemes al partit, tret de la duresa en el joc, que sí que va ser un aspecte que va sorprendre. Tot i això, el Vilafranca no va tenir problemes per emportar-se els 3 punts. Guanyava l'equip de la poliesportiva al descans per 3-0 amb 3 gols de Marc Gual, dos d'ells a bola aturada, dues directes que va transformar a la perfecció el sadurninenc, i a partir d'aquí doncs ja la segona part, que va ser un passeig triomfal pels vilafranquins, que en cap moment van patir per emportar-se els 3 punts. Feien el quart Sergi Torné i el cinquè Arnau Ribas quan quedaven 8 minuts pel final, i maquillava el resultat, feia el gol de l'honor al Lubians a 2-13 pel final a través de Carlos Alonso. Un nou triomf a la butxaca dels vilafranquins, que es mantenen en la primera posició. Després repassarem la classificació, però primer anem a escoltar el tècnic del Patí Vilafranca, Toni Aranda.
És d'aquells partits trampa, no? Aquells partits que has de guanyar sí o sí, i que al final s'ha de guanyar, s'ha guanyat, però és un rival que castigava una mica, eh? Però bueno... Sí, sí.
Bueno, venien de les últimes 4 jornades, han fet un parell d'incorporacions, un xilè i un argentí, i la veritat és que l'equip ara tenen una rotació de 4, són 6, els hi faltava avui el Canyete, que suposo que estava lesionat, el porter els hi para, i bueno, i venien de fer bons resultats. Han fet 6 punts de 7 que porten ara les últimes 4 jornades. Van guanyar el Tordera, van guanyar el Sant Feliu, el Vendrell vaig estar mirant 2-0 i va fer el tercer gol sense porter, vull dir que els hi va costar també, vull dir, un equip rocós.
S'ha guanyat 5-1, però dels 5 gols, 3 gols de bola aturada. És a dir, que ha costat una mica.
Ens ha costat molt. Sí que és cert que ens tancaven molt, moltes boles per aquí dintre que no els acaba tocar ningú. El porter els hi ha parat. I nosaltres tampoc hem estat molt, molt fluïts a matar. Que sigut, hem anat canviant cosetes de matar, però no hem estat còmodes en tot el partit.
Bé, la lògica s'ha complert. Estem allà, 33 punts, líders.
Bé, el que buscàvem. A casa sí que volem sumar de 3 en 3. Ara tenim una jornada de descans i crec que la següent ja anem a Sant Feliu, que és un equip que a casa seva és complicat i està a mitja taula amunt, i a veure com va.
I anem amb un altre protagonista, en aquest cas Marc Gual, autor d'un hat-trick en la victòria davant el Lubians.
Un Marc Gual que a la primera part 3-0, hat-trick. Marc, avui, tot i que és d'aquells partits que has de complir el guió, has de guanyar, i són partits trampa.
Sí, sabíem que no era com el Lubians, no era l'equip de la primera volta, s'havien reforçat una miqueta, venien d'uns resultats molt bons, que havien aconseguit victòries i sabien que no seria fàcil, i bueno, ens ha costat el començament, costen aquests partits, perquè bueno, ja contra els últims, sempre inconscientment el cos es relaxa, però bueno, hem sigut nosaltres, hem anat treballant i fins al final hem estat allà i hem triat un bon resultat.
Escolta'm, fins ara Vilafranca no tenia especialista de falta directes. Escolta'm, Marc Gual, dues de la setmana passada i avui dues més. Ja tenim especialista.
Ja el teníem, no? Arnau crec que ho estava fent molt bé, estava fent gols. I bueno, avui m'ha tocat a mi, Arnau no hi era a pista, m'ha tocat a mi, estava en confiança i tinc la sort que m'han entrat. Això són ratxes i hem de confiar en tots els que tenen ganes de tirar-la i que practiquem molt. Llavors, aquí, sigui que sigui, l'hem d'anar per dintre.
Bé, Marc, segona volta, estem allà, 33 punts, líders. Bé, els de darrere apreten, però de moment va bé la cosa.
Sí, hem de pensar en nosaltres. La lliga és molt llarga, acaba de començar la segona volta. Tindran partits complicats, sobretot aquí a casa, que necessitem la gent de Vilafranca que vinguin a animar-nos, donar-nos el recolzament necessari per tirar-los endavant, però bueno, ja et dic, això és molt llarg, acaba de començar la segona volta. Nosaltres hem d'anar partit a partit, anar fent bons entrenaments, perquè quan estiguem el dissabte estiguem preparats per guanyar els 3 punts de cada dissabte.
Doncs això intentarà fer el Vilafranca, sumar els 3 punts de cada setmana, com ha fet aquesta, en el triomf per 5-1 davant el Lubians. Repassem ràpidament marcadors d'aquesta jornada 13. Vic 4, Manlleu 1, Olot 2, Dominicos 2, Cerdanyola 7, Ordes 2, Sant Cugat 3, Vendrell 1 i Tordera 1, Sant Feliu 1. A la classificació, el Vilafranca es manté líder amb 33 punts, seguit del Vic amb 30, Aquí, màxima igualtat entre aquests dos equips, però sobre una escletxa respecte al Cerdanyola i al Sant Cugat, tots dos amb 24, i ja molt més lluny el Vendrell. Cinquè amb 22, ja es troba a 8 del play-off i, per exemple, a 11 de la primera plaça. Per darrere, el Sant Feliu amb 19, el Tordera i el Manlleu amb 16, 15 per l'Olot, 11 pel Dominicos, i en les dues últimes posicions, les de descens, l'Ubians amb 7 i Ordes amb 6. Com escoltàvem fa una estona, aquest cap de setmana s'ha aturat la competició amb motiu del Carnaval i no tornarà fins al cap de setmana del 17 de febrer, quan el Patí Vilafranca es desplaçarà fins a Sant Feliu el dia 17 a 8:15 del vespre per intentar mantenir aquesta bona ratxa i qui sap si obrir més escletxes respecte als perseguidors. Com sigui, el que intentaran els de Toni Aranda és mantenir aquest liderat.
Tanquem aquest bloc d'hoquei patins i, Eric, si et sembla, seguim amb marcadors, anem amb el futbol?
Doncs som-hi, anem amb el futbol perquè avui tenim molt bones notícies per començar. El grup cinquè de la tercera federació, triomf vital, importantíssim, del Futbol Club Vilafranca del camp del Reus. Un triomf molt treballat, molt petit, pels de Santi Triguero, que a més es van quedar amb un home menys. Passada la mitja hora, a l'expulsió de Gerard Ramon, i a partir d'aquí van treballar i van patir de valent per intentar emportar-se els 3 punts, cosa que van fer gràcies al gol de Xavi Plovins al minut 49 de partit després d'un penal comès sobre Eric Via. Un Vilafranca que arribava amb baixes molt sensibles. Olmo, Quadres, Genís Cargol, David Toro, Toni Conill, que feia setmanes que ja estava fora, Estefan, Toti i també Riad, que és l'últim fitxatge de l'equip i que encara no tenia el transfer i, per tant, no podia jugar encara amb el Vilafranca. Viatjava també tocat Quadres, però tampoc el van forçar. Així, doncs, una victòria, una gesta, el que va aconseguir el Vilafranca a Reus. Escoltem a l'entrenador, Santi Triguero.
Primer de tot, enhorabona, Santi, enhorabona i valora-ho tu mateix. Digues el que vulguis, que el micròfon és teu.
Pues mira, estic molt content.
Tens veu, eh? Si tens veu, si tens veu.
Sí, estic molt content i molt feliç, però pels jugadors, perquè aquests xavals, jo veig com treballen cada dia, t'ho he dit sempre, i costava molt això, costava molt, vale? És molt complicat gestionar un equip amb una il·lusió tremenda, amb un treball diari espectacular i que els resultats no et recompensin, vale? Al final no deixa de ser futbol, jo sempre els he dit, confieu, perquè el futbol tard o d'hora sempre et dona recompensa. No hem fet res, hem de ser humils, no hem fet res, però sí que això és una mica la recompensa al treball que estan fent nanos. Fer aquest partidàs que s'han cascat aquí des del minut 30 amb 10 jugadors al camp del Reus amb l'equip que té, això és per treure's el barret.
Doncs escoltàvem a Santi Triguero, evidentment molt emocionat i content per aquest segon triomf consecutiu de l'equip, que alhora també aconsegueix sortir de les posicions de descens. Abans de repassar la classificació, anem amb els marcadors d'aquesta jornada número 17, al grup 5è de tercera. Tona 1, l'Escala 1, Castelldefels 1, Badalona 2, Rapitenca 1, Montañesa 0, L'Hospitalet 2, Sant Cristóbal 0, Mollerussa 1, Grama 0, Prat 2, Peralada 0, Olot 2, Poble de Mafumet 1, Vilassar 1, Girona B 0 i aquest Reus 0, Vilafranca 1. A la classificació tenim l'Olot líder amb 44 punts, 3 d'avantatge respecte a l'Hospitalet, que és segon amb 41. 32 pel Tona, proper rival del Vilafranca, 31 pel Vilassar i 29 pel Prat, que tanca la zona de play-off. Per darrere, Reus, Montañesa i Grama amb 27, 25 per Peralada i Poble de Mafumet, 24 pel Badalona, 23 per l'Escala, el Mollerussa, 22 pel Vilafranca, 14, per darrere el Sant Cristóbal amb 21, i en descens, Girona B amb 20, 17 pel Castelldefels i la Rapitenca, el Vilafranca amb 2 punts de coixí respecte a les posicions de descens. Boníssimes notícies les d'aquest cap de setmana. Veurem si aquest proper diumenge a les 12 del migdia es pot repartir la història davant un Tona que arriba com a tercer classificat i ja a la primera volta va ser tot un malson pels de Santi Triguero, que intentaran anar a per la tercera victòria consecutiva. I anem amb la resta de marcadors de la jornada pel que fa al futbol. Grup 3 de primera catalana, Gornal 1, Vilanova 3, aquest Vilanova que es manté com a líder de la categoria, i l'Atlètic Vilafranca que va perdre per 3-2 davant l'Escó, un Atlètic que és quart per la cua, 13 amb 20 punts i es troba en posicions de descens. Anem al grup 3 de segona catalana, nou empat del Moja, empat a 0 davant el sector Montserratina, un Moja que veu com viurà una setmana més en les posicions de descens, 14 amb 18 punts. Anem amb el grup 13 de tercera catalana, Capellades 4, Can Cartró 0, l'Espirall 0, Fàtima 3, Ribes 1, Olivella 1, Riu de Bitlles 2, La Múnia 1, La Granada 1, Molanta 1, Les Cabanyes 3, Sitges B 5, Piera 6, Penya Jove 1 i Torrellenc 0, Canyelles Club de Futbol 1. El grup 25 de quarta, Olivella B 0, Sant Cugat 4, Sant Sadurní 2, Puigdalba 1, Quintinenc 3, Riu de Bitlles 5, Hortonenc 4, Gelida 0, Avinyonet 7, Martinenca 2, Monjos 6, Base Vilanova 2, Sant Pau 4, Ribes B 2, i el partit entre Atlètic Vilanova i Canyelles no es va disputar, ja que el Canyelles s'ha retirat de la competició. I acabem amb marcadors del futbol femení. El grup 2 de la primera femenina, parlar de la victòria de la Granada per 3-2 davant el Verdú, 3 punts més per les granadenques, que ja són cinquenes amb 25 punts i es troben a només 2 punts de la tercera plaça. Déu-n'hi-do quina temporada de les alpenadesenques. I el grup 1 de segona femenina, hem de parlar de victòria per 3-0 dels Subirats davant el Montblanc. Per la seva banda, l'Atlètic Vilafranca perdia per 4-2 davant el Gandesa i l'Avinyonet perdia per 3-0 davant el Tarracó. Equips que viuen situacions molt dispars a la classificació.
Moltes gràcies, Eric Guijarro, i que tinguis una molt bona setmana.
Molt bona setmana i gaudiu del Carnaval.
I tant. Aquí tancarem aquesta primera hora d'avui dilluns 5 de febrer. Ara arriben 4 anuncis i tot seguit el butlletí de notícies de les 10 del matí.